Fe Historia.
A tothom, qui més qui menys, li agrada la música, sigui d'un estil o d'un altre, i és probable que molts de vosaltres, a més de gaudir escoltant-la, també estigueu aprenent a tocar el piano, o la guitarra, o la flauta, o el violí, o qualsevol altre instrument musical. Si heu estudiat música i toqueu un instrument, deveu saber que no és fàcil, si ha de destinar moltíssimes hores practicant i estudiant per fer-lo sonar bé. De fet, la carrera de músic demana molts anys d'esforç i constància, i molt poques persones s'acaben dedicant totalment a la música quan són grans.
Doncs el nostre protagonista d'avui, quan només tenia 4 anys, ja tocava el clavicordi, un instrument que era l'avantpassat del piano, i també escrivia petites obres de considerable dificultat. I amb només 6 anys ja estava viatjant per diferents països d'Europa fent concerts davant de públic. I no un públic qualsevol, no. Tocava davant de prínceps, reis i emperadors, que quedaven bocabadats. Probablement ja deveu saber a qui ens estem referint, oi? Segur que sí. Aquell nen que ha estat considerat el geni musical més gran de tots els temps va fer història. El seu nom? Wolfgang Amadeus Mozart.
Era el gener de l'any 1756, fa més de 250 anys, quan a Salzburg, una de les ciutats més importants d'Àustria, hi va néixer un nen a qui li van posar un nom molt llarg. Es deia Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Amadeus. Era fill d'Anna Maria Pertel, una dona silenciosa i de bon humor, i de Leopold Mozart, un home molt ordenat i estricte que treballava de músic a la cort de l'arcabisbe reial.
Tenia una germana més gran que es deia Maria Anna, tot i que a casa li deien Nannerl, i cap dels dos no anava a l'escola. El seu pare va preferir educar-los a casa. Ell els feia de professor i els ensenyava les diferents assignatures. Com que era músic, també va començar a ensenyar a tocar el piano a la Nannerl, que des de ben petita ja va mostrar aptituds per a la música. I un dia va passar una cosa que no s'esperaven.
Xxt! Leopold, no facis soroll. Ho sents? Algú està tocant el piano del menjador?
Tranquil, Anna Maria. Deu ser la Nannerl que està practicant.
Que no, que la Nannerl ja fa estona que dorm.
Com? Doncs qui toca?
Quina sorpresa es van endur quan van veure que qui estava tocant el piano era el petit Amadeus.
Però si només té 3 anys, li has ensenyat tu?
No. Ho ha après ell sol. Però hi ha una cosa que encara em té més intrigat. Com s'ho ha fet per pujar el tamboret, tan menut com és?
Es veu que el petit Amadeus se sentia molt atret pel so del piano i s'hi passava hores putinejant-lo, experimentant amb les tecles. Tocava els sons que li semblaven més atractius i sonava bé. El seu pare va començar a ensenyar-li música perquè en aquell prodigiós talent hi va veure una manera de fer fortuna. Tant el nen com la nena eren superdotats per a la música, eren nens prodigi, i el menut de seguida va començar a destacar més que la gran.
El petit Amadeus, als 4 anys, ja tocava minuets al clavicordi sense equivocar-se, i als 5 anys ja en va compondre un que el va transcriure en partitura al seu pare. I si amb això encara no n'hi havia prou, quan tenia 6 anys, va aprendre a tocar el violí sense que ningú li hagués ensenyat.
Amadeus, on has après a tocar el violí?
Mirant com ho fan els teus músics.
Però si l'afinació és perfecta! Aquest nen ens farà guanyar molts diners.
Mira, pare, puc tocar-lo així? I també sense pantalons.
Amadeus!
Era un nen alegre, divertit i optimista, i li agradava molt riure. Però quan es posava davant d'un clavicordi, es feia la màgia. Quina delícia escoltar-lo tocar! La gent quedava bocabadada. Quan el seu pare, aquell mateix any, se'l va emportar a la cort dels reis de Viena perquè actués davant de la família reial, no s'ho podien creure.
Aquest nen és un miracle! Quants anys diu que té?
6, majestat.
És increïble. I toca totes les tecles. Jo als 6 anys amb prou feina sabia l'escala de do. Bravo! Bravo!
Veient l'èxit que generaven els seus fills, en Leopold se'ls van dur de gira i els petits van estar tocant per diferents ciutats d'Alemanya, França i Anglaterra. L'Amadeus fascinava el públic. A part de tocar com els àngels, s'atrevia a fer espectacle. Era capaç de tocar amb un mocador tapant-li les mans perquè no veiés les tecles. La gent es posava dempeus i aplaudia molt.
Els viatges d'una ciutat a l'altra els feien en carruatges oberts. I, és clar, feia fred. I fer tants quilòmetres feia que cada dos per tres el petit estigués malalt, molt constipat. Però el seu pare no aturava les gires, calia fer diners. Als 8 anys, l'Amadeus ja va escriure la primera sinfonia. Aquest petit no parava de sorprendre el seu pare. En aquella època, el gran centre de la música europea era Itàlia. Així doncs, en Leopold va agafar el seu fill, que llavors ja tenia 13 anys, i se'l van portar allà a fer una nova gira. Seguien els concerts amb èxit i, com que a l'Amadeus li agradava cridar l'atenció, seguia posant espectacle als seus concerts. I el seu pare, que veia com no parava de guanyar diners, se n'aprofitava.
A Bolonya el van acceptar com a membre de l'Acadèmia de Música de la ciutat. Era molt excepcional en algú tan jove. El diumenge de Pasqua del 1770, l'Amadeus, amb 14 anys, va tocar davant del papa de Roma i tan meravellat va quedar que li va concedir l'honor de ser condecorat com a cavaller de l'Ordre de l'Esperó d'Or. Però va marxar del Vaticà amb alguna cosa més.
Pare, què era aquella música que han cantat per a nosaltres?
Un miserere, una famosa peça coral que està prohibida interpretar-la fora del Vaticà. Les partitures les guarden en secret. Molts músics les voldrien.
Ah, doncs ja te l'escric.
Com dius?
Que no et passo la partitura. L'he memoritzat.
Quan acabava els concerts d'aquestes gires que muntava el seu pare, a la nit, als hotels, escrivia la música que a ell li agradava. Una música pràcticament perfecta. Però tant anar amunt i avall portava conseqüències. Va tenir la verola, una malaltia infecciosa que podia provocar la mort. Quasi es va quedar sec, però per sort es va recuperar.
Als 17 anys el va contractar l'arcabisbe de Salzburg com a músic de cambra. En aquella època, quasi tots els músics treballaven per algú. La música es feia per encàrrec. Però ell no hi estava a gust. Creia que li pagaven massa poc i, a part, odiava que li donessin ordres i que li limitessin la creativitat. A més, l'arcabisbe el tractava com un vulgar servent.
Mozart, escriu una missa.
Una altra? No em ve de gust. Ara vull escriure una sinfonia.
Et dic que escriguis una missa.
I jo et dic que em llepis el cull.
Com?
A Mozart li feia molta gràcia tot el que era escatològic. Fins i tot va arribar a escriure un cànon que es deia Leck mich im Arsch, que literalment significa això: llepa'm el cul. Les discussions amb l'arcabisbe eren constants. Fins i tot un dia el van haver de treure d'allà amb una puntada de peu al cul. I el seu pare, que era molt recte, possessiu i estricte, el criticava constantment. L'Amadeus es va afartar de tot plegat.
Amadeus, t'has de comportar.
Em comportaré com vulgui, pare. Deixa'm fer la meva vida.
Als 21 anys va deixar aquesta feina, far de l'arcabisbe, far de Salzburg i far del control del seu pare. I van a París i a Munic, a veure si el contractaven. Anava de ciutat en ciutat i tenia moltíssim èxit. Però enlloc aconseguia una feina fixa. Era un gran músic, però tenia un caràcter diferent de la resta. De vegades una mica infantil, amb arrencades de bogeria, que costava que la gent entengués.
Finalment es va instal·lar a Viena com a músic independent, sense treballar en exclusiva per un rei o una cort o un bisbe. De fet, Mozart va ser un dels primers músics independents de la història. Un dels primers músics que escrivia el que volia, no només el que li encarregaven. Es va fer famosíssim com a compositor i com a pianista i va guanyar molts diners.
Fins aquell temps, totes les òperes s'escrivien en italià. Doncs Mozart va escriure la primera en alemany. En escoltar-la, l'emperador Josep II li va dir:
està bé, però té massa notes, no?
Massa notes, majestat? I quantes notes exactament hauria de tenir? Digui'm el nombre exacte, que així n'aprendré.
Deixeu-ho estar, no dic res, no dic res.
La qualitat d'una òpera no depèn del nombre de notes. Massanotes.
Mozart mai va ser conformista. I a sobre deia el que volia sense tenir en compte si estava parlant a un taverner o a un emperador. Al cap de poc temps, es va enamorar de la Constanze, que era filla del senyor Weber, el copista de les seves partitures. El copista era qui feia això, les còpies de les partitures perquè la tinguessin tots els músics. Recordeu que fa 250 anys no hi havia fotocopiadores. I de seguida Mozart i la Constanze es van casar. El pare de Mozart no va aprovar aquest matrimoni i Mozart, fart del seu pare, va decidir tallar relacions amb ell.
A part de tocar i compondre, Mozart també estudiava. Estudiava les partitures de grans músics que l'havien precedit, com Bach o Händel, i això encara l'inspirava més i no parava mai d'escriure música nova. Va escriure un parell d'òperes que van ser tot un èxit, Les noces de Figaro i Don Giovanni.
Després d'uns anys a Viena pel seu compte, l'emperador Josep II li va donar feina estable com a compositor de cambra, però no li encarregava obres. Només el volia per lluir davant de tothom que ell tenia aquest músic prodigiós.
Aquest emperador és un capsigrany. Constanze, em penso que l'aviaré.
Amadeus, pensa que és una feina fixa.
M'avorreixo com una ostra a la cor d'aquest peix bullit.
Tu aguanta, fes un esforç, que necessitem els diners.
Tot i tenir uns bons ingressos econòmics, la parella a casa tenia molts deutes, sobretot perquè Mozart es gastava molts diners en apostes en joc, al billar i a les cartes. I en festes. Li encantaven les festes. I tenia mans a qui feia molts regals. Ell i la Constanze van haver de vendre alguns objectes de valor per poder pagar deutes. Fins i tot escrivia cartes a amics demanant diners.
I per afrontar tants deutes, Mozart treballava encara més, fent classes particulars de música a aristòcrates i venent obres seves. I seguia component obres espectaculars. Mozart componia sense parar. És l'únic músic de la història que va escriure peces en tots els gèneres de la seva època. Música de cambra, concerts, sinfonies, sonates, misses, oratoris, cantates, òperes... i totes brillants.
Quan l'emperador Josep II va morir, Mozart va demanar feina al nou emperador, però el nou governant ja li havia donat feina a un altre compositor, Salieri. La salut de Mozart, que sempre havia estat bastant dèbil, va començar a empitjorar. Va escriure l'òpera La flauta màgica i va ser un èxit rotund. Fins i tot Salieri es desfeia en elogis.
Aquesta òpera de Mozart és una de les seves composicions més rodones. Posava música a un conte de fades ple de fantasia, misteri, màgia, amor i humor. I a personatges divertits, com el Papageno, i d'altres de dolents com la reina de la nit. Els protagonistes, els prínceps Tamino i Pamina, tenen un munt d'aventures i al final el bé triomfa sobre el mal. Mozart començava a estar força malalt i seguia necessitant diners i un dia van trucar a la porta.
Bona nit. Vinc a fer-vos un encàrrec.
Què voleu? Una opereta? Un concert?
Una missa de difunts. Un rèquiem.
Per a vos?
Jo només sóc un missatger.
I doncs, qui me la demana?
No us ho puc dir.
I aquest desconegut té diners?
Aquí teniu una part de la paga per avançat.
Mozart ja anava saturadíssim de feina, però necessitava els diners, així que va acceptar. La salut de Mozart va anar empitjorant cada dia que passava. Cada cop tenia més febre, el cos se l'inflava i quasi no es podia moure del llit. I al seu cap ja només hi tenia una cosa, una obsessió, escriure aquell rèquiem.
Mozart, heu de descansar.
No! He d'acabar el rèquiem.
Però si esteu esgotat.
He d'acabar el rèquiem.
Mozart es preguntava si aquella missa de difunts l'estava escrivint per ell mateix. I al cap d'uns dies, l'any 1791, va morir sense poder-la acabar.
Havia passat tota una vida escrivint una música excel·lent. Tenia més de 600 obres escrites de tots els gèneres possibles. Música que avui dia segueix sent brillant, perfecta. I tot això ho va fer amb tan sols 35 anys de vida. Després d'ell hi ha hagut músics molt bons i molt reconeguts, però cap de tan genial com Wolfgang Amadeus Mozart, un prodigi de la música que segurament no es tornarà a repetir i que va fer història.
Si vols conèixer més sobre Mozart, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Un podcast
de Petit Sapiens.
012, la millor resposta.
Ai, que bé, per fi cap de setmana. Què voleu que fem avui?
Podríem anar a caminar per la muntanya, no?
L'Organització Mundial de la Salut recomana fer activitat física cada dia. 30 minuts als adults i la gent gran i 60 minuts als infants i adolescents. Una vida activa millora la salut física i mental, disminueix l'ansietat, l'estrès, la depressió i prevé i controla malalties cardiovasculars i metabòliques. Mou-te i viuràs més i millor. Més informació a esport.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.